Obrim el temps de tertúlia a Ràdio Alcoi. Saludem a Sabina Gregorio, de Compromís. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
José Miguel Antolí, de Ciudadanos. Molt bona vesprada.
Bona vesprada.
Nayara Dabó, guanyar Alcoi. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Ignacio Palmer, Partit Popular. Bona vesprada.
Bona vesprada, gràcies.
I Jordi Martínez, Partit Socialista. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
La primera de les qüestions que plantegem als nostres contertulis d'avui és aquest protocol que ha preparat la Conselleria de Sanitat per tal de poder reobrir els sortidors que estan parats des de fa més de 10 anys per risc de transmetre la legionela. Se les pintava molt feliços l'Ajuntament d'Alcoi pensant en que n'hi hauria una rebaixa en les exigències i al final aquest protocol el que ve és a establir pràcticament una monitorització diària, un control exhaustiu de les dues fonts que el govern municipal té previst obrir. Consideren que són desmesurades les exigències? Comencem pel govern.
Bé, nosaltres, tant en el cas de les fonts com en altres qüestions que afecten el tema de la legionel·la, el que sí que volem és encetar un procés distint al que hem fet aquests últims anys, no? Considerem que Alcoi és una ciutat avui per avui perjudicada per aquestes decisions, no precisament per les decisions, sinó per la situació en la que viu aquesta ciutat, perquè no tenim brots i estan fora del protocol de la zona ZAE, segueixen aplicant-nos un protocol distint a totes les ciutats de la Comunitat Valenciana i per tant creiem que hem d'obrir una sèrie de negociacions en la conselleria per intentar resoldre o arribar a alguna situació. Una de les qüestions que van plantejar i que li van plantejar a la conselleria era el tema de l'apertura de les fonts, el qual ens han contestat en el protocol que ve donant-se durant aquests últims 10 anys, que és, jo crec, que molt difícil de complir, però volem a partir d'aquesta decisió començar a parlar en ells per veure de quina manera la ciutat d'Alcoi no és una discriminada o no és distinta a totes les ciutats de la nostra comunitat. Volem ser una ciutat normal si estem dins de la zona ZAE o som una ciutat especial en el tema de legionel·la, volem ser compensats en aquest sentit, i si no estem dins de la zona ZAE i som una ciutat normal com les altres, no tenim per què complir uns protocols com els que ens fan fer en el tema de les fonts, i per tant nosaltres volem obrir esta renegociació en la conselleria per veure de quina manera podem ser al final una ciutat normal, no?
Compartixen aquesta visió?
Evidentment, jo crec que des de part de conselleria s'haurien de prendre aquest tipus de mesures. Jo crec que és necessari aquest tipus de control, més encara perquè es tracta d'una malaltia que desperta molta alarma social, tot i que si s'agarrem exclusivament a dades objectives no n'hi ha una incidència que siga alarmant, no? Tampoc està temporada d'hivern hagut, però continua creant molta alarma social, i jo crec que en aquest cas la conselleria actua d'una manera excessivament proteccionista, però que s'entén perfectament. A mi el que sí que m'agradaria plantejar és que més enllà de la monitorització, probablement així el que falta i el que jo trobo a faltar és que es plantegi un pla per a tractar el tema de sotarrel, o sigui, un pla general per part de la conselleria en el recolzament de l'Ajuntament per a que els problemes d'origen, vale, de la legionel·la en Alcoi s'arreglen. Jo sé que es va fer el simpòsium de la legionel·la, jo vaig acudir, va ser prou interessant, i el que sí que m'agradaria saber és totes aquestes conclusions que es van treure, en què han acabat, perquè fins on jo sé no s'ha fet continuïtat, va ser un esforç important, va ser un projecte molt il·lusionant, però no se li ha donat continuïtat. Per tant, si no s'atany el problema de base, per molts controls que es posen ara fixats des de conselleria o des de l'Ajuntament o des de més enllà, poc et farem. I més encara, quan tenim un problema crònic i progressivament empitjorant, no? En el tema del personal, en les institucions públiques. Siga Conselleria de Sanitat, siga Ajuntament d'Alcoi, siga Conselleria de Benestar Social, el tema del personal és cada vegada més complicat i no podem demanar peres a l'olmo, clarament.
Nacho?
Bueno, en primer lloc, sobre este tema n'hi ha que recalcar que no és un tema que tinga color polític, perquè ara mateix estem dient, no estan aplicant els mateixos protocols que s'apliquen des de fa 10 anys, antes era el PP el que estava governant la Generalitat, ara és una coalició entre PSOE i Compromís, i al final això no té color polític. Això és un problema que afecta directament precisament a la nostra ciutat, i a més afecta d'una forma prou negativa en tots els problemes que estem així debatint i compartint. pressupost des del Partit Popular estem a favor tant de les negociacions que es parlen, es facin en conselleria per intentar este protocol dur-lo de la millor forma possible, que siga factible el poder dur-lo a terme, i com no, des de lo que està dient Compromís, de que es treballi també des de la base, no?, per a veure este problema de la legionera, de quina forma es pot ja no resoldre, però sí per lo menos tindre molt més controlat i que no estiguem en aquestes restriccions com les que tenim en aquest moment. Jo no sé si dins d'aquest protocol de monitorització i per la falta de personal que estem parlant i de més, a lo millor a nivell tècnic, a nivell tecnològic, es poden posar una sèrie de dispositius que permetisquen monitoritzar tots aquests fons de forma diària, de forma permanent i contínua, que això des de luego tindrà un cost, però a millor precisament si podem posar aquest tipus de dispositius, a millor es pot parlar també en la conselleria per a que a millor en el cos siga piloto en algun tipus de dispositius d'aquest tipus per a que es posen en marxa així, que també pues, tinguem una ajuda econòmica per a posar-los en marxa. Això seria a millor una idea, sense conèixer al fons el funcionament, no? Però a priori jo crec que a nivell tecnològic segurament a nivell a distància de més es puga monitoritzar això d'una forma contínua.
Nayara?
Sí, bueno, jo crec que duem temps esperant una resposta positiva de la conselleria i que està molt bé que pugui arribar aquesta resposta, sobretot perquè en el tema sanitari, bueno, significaria que la situació ha millorat moltíssim i perquè respecte a les fonts significaria que les podríem obrir, però jo crec que just pel que respecte a les fonts hem de trobar solucions definitives a aquests espais, perquè a dia d'avui, bueno, pues ho tenim com espais buits que no donen sensació de vida ni d'una ciutat activa, i crec que la solució en aquest cas, fora del tema sanitari, pel que és l'apropiació de l'espai, passa per dotar-los d'ús, per reconvertir-los, per buscar alternatives. Aixòs usos tenim fonts molt diferents al llarg de tota la ciutat, des de fonts molt grans, als grans parcs com Cantagallet o la zona nord, a fonts més xicotetes com pot ser la del parterre, i per tant crec que estaria molt bé poder reconvertir-les, dotar-les d'usos diferents, des d'usos per a la pràctica esportiva en els llocs on són més grans fins a usos ornamentals, i intentar tornar a donar vida a aquests espais.
Ara anirem a aprofundir en aquesta tesi. Abans escoltem la posició de Ciudadanos.
Bé, bon dia. Des de Ciutadans, bueno, en el mes d'abril ja vam instar un poc a l'Ajuntament a que iniciés aquestes conversacions en la Conselleria de Sanitat. En un principi, per això, nosaltres estàvem interessats i preguntàvem si durant aquest estiu ja podrien estar en funcionament algunes fonts i alguns sortidors. Ja se mos va contestar en el seu dia, bueno, que la proximitat de l'estiu impedia que això poguera produir-se i que realment anava a crear-se un protocol per part de conselleria que definira els principis bàsics per poder reobrir aquestes fonts. Ara pareix que el protocol ja està així, que les condicions són un poc exhaustives, i vale, també comprenem des del punt de vista de tots els problemes que han hagut durant els últims 15 o 16 anys, que han hagut casos molt importants de molts afectats, inclús casos que han derivat desgraciadament en la defunció d'alguns afectats, no? Entonces, bueno, la monitorització és un tema que és important perquè es coneixer en temps real tot el que està passant en les fonts que es puguen obrir. Ara també s'han de plantejar ara mateix si volem reobrir les fonts, quins són els costos, perquè hi haurà primer un procediment tècnic de veure si la maquinària d'aquestes fonts que volem reobrir està en condicions, no està en condicions, es pot reutilitzar, s'ha de substituir, o no sé, això també representa una feina administrativa añadida. I per una altra part també hi ha un component respecte a aquest tema, hi ha un component econòmic de què val tot això, què val posar en marxa el que hi ha o substituir, què val monitoritzar, perdó, i tot això també és una cosa que s'han de plantejar de cara al futur, de veure si els pressupostos i l'Ajuntament pot assumir-ho. Respecte als usos, jo sé que, com diuen allà ara, en alguna comissió que han tractat el tema, ja també en su dia, ante la impossibilitat d'obrir, van plantejar de ajardinar els espais de sortidors, per exemple, com va ocorrir en el sortidor que hi havia antes en el passeig del viaducte, que avui en dia és Ovidi Mollor. Un tema d'eixos que, bueno, que en certa forma també va quedar bonico.
Enllaçant les dues intervencions, per qüestions de personal, per qüestions de cost, per els problemes administratius, val la pena mantindre aquestes negociacions o cal pensar, com apuntava Nayara, com apuntava Guanyar, en renunciar a aquest ús de sortidor i donar-li una altra alternativa per evitar la brutea i per evitar la mala imatge que dona tindre una font ornamental sense ús?
Home, jo per lo que s'ha dit així, jo considero que nosaltres no volem abandonar l'ús de les fonts i no volem substituir a un altre tipus d'ornamentació o un altre tipus d'ús, entre altres coses perquè nosaltres el raonament que fem no és que està bé el donar-li un altre ús a les fonts, però jo crec que això hem de dir-ho quan no tinguem solució. Nosaltres el que volem és que la conselleria es plantegi una solució per a les fonts, però estem parlant de les fonts ornamentals. Però, per exemple, demà, quan esta setmana que ve o l'altra asfaltem l'avinguda d'Elx, eixa obra a l'Ajuntament d'Alcoi li costa més diners que l'Ajuntament de Cocentaina o que l'Ajuntament de Benidorm o que l'Ajuntament d'Elda. Per què? Pues perquè té que tindre un protocol molt distint del que tenen aquestes poblacions, no? I al final jo el que a vegades li he traslladat als tècnics de la conselleria és: a veure, en el tema de les fonts ornamentals em sembla bé, però vull dir complir que a 25 graus estigui l'aigua, per molt monitoris que estigui, sabent que no va estar. Este protocol està posat en el coll com si fos una zona ZAE, i avui per avui no estan donant-se les condicions per ser zona ZAE. Entonces, així o som blancs o som negres. Si som blancs, que mos traten com a blancs, i si som negres, que mos traten com a negres, en el sentit de ajudar-nos a resoldre aquesta situació. Nosaltres som, jo crec que l'única ciutat de la Comunitat Valenciana que no tenim protocol de zona ZAE, estem complint, no? I això ens discrimina front a altres ciutats. Com deia José Miguel, el tema de la... que en alguns casos aquestes enfermetats acaben la grip, tots els anys produeix moltes morts. I així ningú evita certes conductes de risc que tenen la grip. Clar, així el que està fent-se, em dona a mi la sensació, és que per a que no tinguem, és com si diguem demà que no hi ha ningú vehicle i segur que no tenen ningú accident de carretera. Clar, en el tema legionel, al final el que estem fent és no clorem per damunt de, a voltes per damunt, o en 1,2 que estem clorant, quan no està clorant ninguna ciutat d'aquestes quantitats, no tinguem instal·lacions de risc, no tinguen les fonts obertes, quan vostè el quitran tinga un protocol de maquinària X, clar, i al final això és una situació insostenible perquè ninguna ciutat està en les mateixes condicions que nostre, i nosaltres l'únic que demanem i demà a reivindicar davant de la conselleria ser una ciutat normal, ser una ciutat on quan hi hagi que fer determinats tractaments, perquè hi hagi algun cas, com passa en moltíssimes ciutats d'aquest país, tinguem les mateixes mesures que tinguem. I si som zona ZAE i al final la conselleria decidís que això és una situació de risc, quines compensacions té la ciutat d'Alcoi per ser una zona ZAE eternament? Ens hem d'ajudar en totes les obres que fem d'asfaltat? Ens hem d'ajudar en totes aquestes obres que diuen d'acondicionament de les fonts? Ens hem d'ajudar en que ara, quan anem a treure un pròxim concurs de residus i neteja viària, la maquinària de la neteja viària ens incrementarà perquè tenim que tindre una sèrie de condicions que no tenen altres poblacions? Si anem ara a Benidorm i medim les fonts públiques d'allí si estan a més de 25 graus, i allí no es tanquen les fonts.
I que també ha tingut casos.
I que també ha tingut casos. Entonces, clar, el que no podem ser nosaltres som el tonto útil d'este so, i dir, bueno, per a que no n'hi hagi ningú cas de legionel·la i no hi hagi aquesta alarma social, el que anem a fer és tallar totes les vies possibles. Jo crec que això ha de ser un compromís de la conselleria, de l'Ajuntament i de la ciutadania, d'entendre que la legionel·la en Alcoi, a lo millor, si és cert que té més riscos, ens haurà de compensar d'alguna manera. Nosaltres no podem ser així els únics ciutadans de la Comunitat Valenciana que complim un protocol ZAE quan no estem dins una zona ZAE.
Ja, però Jordi, quina és la resposta que dona la conselleria? Perquè imagina que aquestes inquietudes heu transmès.
Sí, sí, la resposta de la conselleria ha sigut minimitzar el risc, clar, minimitzar el risc, sí, ara sí. El diuen, per exemple, jo he parlat en els temes de conselleria. Quina mesura podem prendre des de l'Ajuntament de l'Alcoi per a poder negociar una apertura de fons? Llevar els cus de sac de tota la conducció de l'aigua. Els curs de sac són zones on no fluix l'aigua i es pot acantonar la legionel·la. I quan li dius, si jo ara engasse 2 milions d'euros llevant tots els curs de sac, tu em garantis que jo estaré fora ja de tot aquest problema? No. No poden garantir, ningú pot garantir això. Ningú pot garantir que si canvien totes les conduccions del coll i es gastem així, no sé quina quantitat, podríem parlar d'això, X milions d'euros, que ningú garantís que els dos dies tisca un brot de legionela i tornem a la zona FAE. Entonces, clar, jo el que vull és que ells també entenguin que la ciutadania no entén perquè en totes les ciutats d'esta comunitat valenciana o del país a nivell d'Espanya estan passant casos com estos i el coll és l'única que complís este protocol quan no estem dins d'una zona FAE.
Pues clar, això em referia que quina és la resposta de conselleria a aquesta inquietud, no al fet de proposar un protocol, sinó que el coll tinga aquesta consideració quan no li correspon.
Clar. A mi lo
quina és la resposta que dona la conselleria?
La resposta és que, vull dir, nosaltres tampoc volem prendre ninguna decisió per la nostra part, perquè són ells l'autoritat d'això, però sí que estem intentant fer-los veure, dir, el que tu estàs dient, a veure, si nosaltres no estem dins de la zona C, per què tenim que complir aquestes normes? Que algú es banyi, perquè si no al final així estem en una situació de dir, no, vostè complís el protocol de la zona FAE però no està en la zona FAE, i així, clar, així no, segur que no hi haurà brots de legionela, i si demà no traiem vehicles en el coll segur que no tenim ningú accident.
Clar, però probablement s'hauria d'encarar d'una altra manera, no tant quin és el protocol per obrir esta font este any, val? Sinó estem donant-se compte d'esta sèrie de problemes que anem arrastrant, anem a sentar-se junts,
no, vale?
com a tècnics conselleria, com a responsables més directes de l'Ajuntament, i també fer una pedagogia a la societat que es veu implicar, en este cas els alcoians, vale? A sentar-se, a treballar junts, a tractar el tema de sota arrel. Probablement s'han d'eliminar els culs de sac. Doncs anem a plantejar un pla d'inversió de la conselleria i també la part que li correspon a l'Ajuntament per atajar el problema. No cada any plantejar-se esta font o aquella font o l'altra, o quan n'hi ha un brot, alarma i a veure què fem, anem a clorar l'aigua, sinó intentar, quan no hi ha casos, perquè casos sempre n'hi haurà, i en medicina ho hem d'assumir, que sempre hi haurà casos de legionela, igual que de grip, que d'altre tipus de malaltia. ¿Vale? Abans de que arriben aquests casos, aquests moments de l'any de major incidència, intentar posar solucions, però així anem arrastrant any rere any, probablement per un tema sobretot econòmic, ¿vale? Però que en algun moment s'ha d'agarrar.
No, però el que volia dir-te jo és que aquestes conversacions estan fent-se, i per exemple el tema d'excusa sac és un plantejament que ens ha fet dir a la conselleria i que nosaltres hem dit, val, anem a reflectir en els pressupostos municipals i en totes les actuacions que fem a partir d'ara en l'empresa concessionària, qual és que quan estiguem prop d'un cul de sac eliminar-lo, i a canvi anem a començar a negociar com podem actuar. El problema a nosaltres ens ha donat en el sentit de que aquestes negociacions i aquest enteniment a la conselleria està bé i anem a començar-lo ara. Vull dir, jo estic parlant de l'últim any. A mi m'agradaria que d'ací, quan acabi la legislatura, poguérem tindre lo que dir, una relació distinta i una sèrie d'inversió. El que passa és que fins ara jo crec que tampoc s'ha volgut afrontar el problema. Diem, sí, estem en una situació molt complicada i ahí queda. I nosaltres el que hem volgut és obrir aquesta negociació. Està clar que nosaltres estem parlant en la conselleria. Jo este mes d'agost m'ha reunit dos voltes de Pepe Fenollar, no? I anem a intentar entre tots posar solució, però a mi el que m'agrada és que quede constància de que és un problema, com deia Nacho, de ciutat, no és un problema de govern, és un problema de ciutat, siga la conselleria del Partit Popular o siga la conselleria del govern que d'ara, que és de Compromís i del Partit Socialista, jo crec que això han de fer front, perquè és una situació que ens afectarà en guanya a nosaltres i a la llarga a tots, i jo crec que aquesta lluita l'han d'obrir i han de ser que la conselleria sigui conscient de que no podem continuar així.
No, volia apuntar sobre això, que, bueno, que fa un parell d'anys o tres, ante la preocupació tant de l'Ajuntament com de conselleria, alguns investigadors de la Universitat de València van estar estudiant el tema i tampoc van definir exactament quin era el motiu perquè la bactèria s'havia quasi ubicat i empadronat en el coll. És a dir, que allí s'hi apuntava que, deia, bueno, que era en un principi l'orografia, l'activitat industrial, el clima, eren causes que s'apuntaven. També s'apuntava en aquest estudi que la possible causa haguera pogut ser una contaminació exterior. I entonces va ser quan vam parlar del tema de l'asfaltat, per això els problemes que tenim ara, que un camió va pillar alguna cosa externa i a l'asfaltar per diferents punts de la ciutat, això es va escampar en la red. Entonces és una consideració més. Però exactament on està la bactèria? Els científics jo penso que diuen que la bactèria es combatí, jo no sóc entès en el tema, però que no desapareix mai, no sé, això,
això, home, si no, crec que jo ja no tindria faena, no només la legionela.
No, però que vull dir que es combatí i s'atenua, però clar, si tu estàs un període de temps prolongat sense que apareguin casos, jolín, també si les medides, com diu, de zona especial d'actuació, que diu el senyor Martínez, pues, home, pensa que aquestes medides també podrien rebaixar-se de forma cautelar un poquet.
Un debat interessantíssim, Naya, la veritat, de tancar.
Sí, no, simplement matisar que crec que hi ha dos aspectes que són diferenciats i que són complementaris, perquè per una part, bueno, per tot el que estem parlant d'aconseguir un protocol que rebaixi les exigències, sobretot si el coll ja no es troba dins d'eixa zona, i per, sobretot per reduir els costos econòmics, però bueno, mentrestant sabem que és un procés llarg, sabem que duem prou anys intentant-ho, és buscar en aquest cas, en les actuacions en les quals podria produir-se problemes per a legionella, buscar alternatives, perquè estàvem parlant de les fonts, crec que és un dels aspectes concrets en els quals sí que es poden buscar alternatives, sí que es poden dotar d'altres usos sense deixar en tot cas l'actuació que va envers aconseguir un protocol que rebaixa les exigències, però bueno, en temes que no siguen sobretot d'obres com poden ser el de les fonts, hem de buscar alternatives perquè si no, mentre intentem solucionar el problema moltes vegades passa més temps del desitjable.
Un debat, insistim, molt interessant amb molts punts de vista i amb moltes variables que condicionen aquesta situació de la legionella al coll. Anem a parlar de les terrasses, de la seva ordenança i dels problemes que s'han registrat aquest estiu entre comerciants i hostalers. Els comerciants han queixat que la normativa permet als hostalers poder abarcar amb taules i cadires més enllà del que és la façana del propi establiment, i això el que fa és dificulta la visibilitat dels aparadors dels comerços. Està justificada la queixa? Comencem per el regidor d'obres.
Bé, jo crec que sí, no? Jo crec que l'acord o el sentit comú el diu que si tu tens un comerç no tens per què estar tapat per unes taules o unes cadires de bar. Jo crec que este tema de les cadires i de les terrasses és un tema que si mirem al llarg de moltes ciutats està creant molts problemes, perquè és una qüestió que s'havia viscut, però s'havia viscut d'una altra manera en el tema de la llei antitabac, que jo crec que avui per avui ningú, quan criticàvem entonces, però ningú reconeixeria avui estar en un bar i tindre algú al costat fumant-se un Montecristo, com aquell que diu, pues bueno. Jo crec que això ha portat a aquesta situació, que són situacions noves en la societat i que tenen que tindre una resolució. No és fàcil, perquè així sempre hi ha un conflicte d'interessos, en aquest cas és un altre conflicte d'interessos, parlàvem en altres èpoques del conflicte entre veïns i hostalers, ara és entre hostalers i comerciants, i jo crec que el que hem d'intentar és sentar-se tots en una taula i anar pactant qüestions per a poder conviure en aquestes situacions, no? El que sí que és cert és que jo entenc també als comerciants que entenguen que davant del seu comerç no tinguen per què tindre unes taules que els molesten, no? Però jo crec que al final això té que arribar en un consens de les dues parts, no?
Ayara?
Sí, en aquest cas, bueno, com comentava Jordi, l'ideal seria que poder passar d'un conflicte d'interessos entre hostalers i comerciants a unir forces, perquè bueno, per impulsar el consum, que és al fi i al cap el que uns i altres volen, que millor que poder treballar en conjunt i sumar aquestes forces. Tenim una ordenança que troba prou dificultats en fer-se complir, tant pel que respecta a les llicències com pel que respecta a l'ocupació del terreny, i amb això necessitem personal. El que veiem és que per fer complir l'ordenança, si està ben regulada, que per això tenim també un grup de treball compost per diferents actors que veuen la seva regulació, una vegada arribada a la regulació correcta, el que s'ha de fer és complir. I per fer-la complir, bé, pues sabem que tenim el cos de policia de primera i segona activitat, i també tenim un cos d'inspectors a l'Ajuntament, però estem veient que no tenim prou personal, o el personal que tenim, bueno, pues no té prou hores per poder fer complir, i per tant crec que sí que des del govern tindria que posar-se això en el punt de mira i veure de quina forma fem complir l'ordenança.
Senyor Palmer.
Sí. Gràcies per lo de senyor. Bueno, precisament este tema que estàs comentant és una de les coses que es va canviar en l'ordenança. en un primer moment l'ordenança el que deia era que per a poder ocupar més enllà de lo que era la façana de l'establiment hosteler podies fer-ho, però sempre en el permís de la el propietari, no, de l'altra part, no, ja siga una comunitat de veïns o siga en este cas un comerç, no? És una cosa que es va canviar. Jo no estava en aquella època, no sé exactament per què es va canviar, perquè lo normal pues sempre seria el poder demanar permís, no, a l'altra part. Però bueno, ahí està. De totes formes, esta ordenança, com estàvem dient, és una ordenança que està sent difícil de complir. I al final també tenim que veure que si és difícil de complir, al millor és perquè pues n'hi ha que fer algunes modificacions, no? Perquè el que no pot ser és tindre algo que no es complisca, no? Estem parlant de problemes d'ocupació, estem parlant de problemes d'instal·lacions, estem parlant de problemes d'horaris, i tot això pues, n'hi haurà que treballar-ho. Concretament, si no recorde mal, el divendres dia 9 n'hi ha una reunió.
Dia 7, va dir el
regidor. Dimecres dia 7. Una reunió de sobre les taules, que ha vingut un correu un poc raro, però bueno, sí, la setmana primera de setembre, i pues s'abordaran varios temes, no? A veure, des del Partit Popular, precisament, dins de lo que són les ordenances fiscals, hem fet una proposta, perquè lo que diu l'ordenança és que en el moment un establiment incomplisca una volta, són 750 euros. Això vol dir que si un establiment se'n va una hora del seu horari, com sabem que això passa, i si l'establiment ja tindrà que pagar una multa de 750 euros. Si és més d'una volta, tindrà que pagar 1.500 euros. I si és de forma continuada, tindrà que pagar 3.000 euros. Però sabem que això no està fent-se. No està fent-se. Si ara mateix analitzem...
Perquè si mireu les juntes de govern, sí, totes les setmanes...
750 euros.
Sancions de 750 euros.
Però, ahir sí, sí. És on vaig jo, Jordi. No,
però els processos, vull sí. Dir, tu després tens unes... A veure, són 750 euros aquesta setmana i a la setmana que ve...
Sí, però no està passant, és que no és aixina. És que el tema és que quan són més d'una, que és l'acumulació normalment, en una mateixa setmana ja es complissin, hi ha establiments que estan fent més de quatre incompliments, inclús alguns directament no tenen ni siquiera algunes coses administratives o tal... Per tant, seria la multa més important, no? Però bueno, això en definitiva no està fent-se. També entenem que si un establiment una volta li s'ha anat el temps i ha retirat les taules un poc més tard, pues posar-li una multa de 750 euros crec que és un poc abusiu. Per tant, des del Partit Popular el que demanem és fer l'altra part, ¿vale? Igual com estan bonificant-se impostos per pagar domiciliat, estan bonificant-se diferents impostos, però això és el mateix. Anem a veure de quina forma premiem aquells hostelers que estan complint de meravella l'ordenança municipal, i a aquests hostelers anem a bonificar-los l'any siguent, sempre que no hagin incomplit ni siquiera una volta. És una forma de no tindre que multar directament al que incomplís una volta en 750 euros, però sí que agrair a aquest hosteler que l'AME, l'hosteler en definitiva, està tancant tots els dies a l'hora que toca. Posen el tope de taules que té autoritzat, té el cartell del plànol en la façana del seu establiment. Pues tot això al final n'hi haurà que agrair-ho, i una forma és bonificar-lo.
Sabina?
Sí. Bueno, a mi no em sembla una mala idea això de la bonificació. El problema és que per a bonificació, igual que per a sanció, en un moment donat, el que cal és un control, i un control sí. Més estricte. A preguntes de compromís en una de les comissions ens van contestar que el control per la limitació de personal i per una sèrie de situacions de l'Ajuntament es feia sempre a demanda o a petició d'algun dels veïns implicats o perjudicats, en este cas. Clar, això no pot ser. Ahí sí que s'entén que a la primera denúncia es posa una sanció. Per què? Perquè si és a resposta d'un veí que arriba al límit d'haver de denunciar, ¿vale? O de notificar-ho, clar, aquest és el problema. Segurament fa falta un control més estricte. Com es fa? Entenc que no és fàcil, per la limitació de personal que ja he dit abans, que és crònica i que va a pitjor, evidentment, a mesura que la gent va jubilant-se i va canviant la situació, va envellint-se, no? La població treballadora. Però clar, sense aquest control, ni sanció ni bonificació, és que no n'hi ha manera. Segurament l'eina de les reunions, ¿vale? De les comissions de seguiment, és importantíssima. La normativa que hi ha ara especifica lo dels metres a cada una de la façana per a posar, però això no és aplicable a tota la ciutat. Evidentment, en edificis com els del centre d'Alcoi, difícilment pots posar-te 6 metres al costat del teu establiment sense afectar al, probablement al comerciant del costat. I el problema ara és que els comerciants han alçat la veu, però els veïns no han deixat d'alçar-la i està incomplint-se per alguns hostalers de manera continuada i sense aquest control és difícil. La responsabilitat no només és de l'Ajuntament, que també, sinó de cada un dels hostalers.
José Miguel.
Bé, en el tema de les terrasses està clar que és difícil conciliar els interessos dels vianants, dels comerciants, dels hostalers i dels veïns. Això és un tema que ja l'any passat el comentàvem i l'any passat estàvem parlant dels problemes que tenien els veïns respecte als horaris de tancar. Enguany estem parlant del tema dels comerciants. També tot això penso jo que dependeix molt de la zona en què estigui situat el comerç d'hostaleria i qui tingui al costat. Per exemple, podíem pensar en la plaça de dins, que és un espai peatonal, entonces ahí no hi ha ningú problema. Entonces pense que l'ordenança també tenia que contemplar l'ample de les aceres, l'ample dels carrers i totes aquestes situacions, perquè clar, el comerciant si ara està autoritzat posar taules 3 metres a un costat o a l'altre, o 6 metres a un dels dos costats, clar, si li posen les taules damunt del seu escaparate, la gent no pot accedir a visualitzar. Com bé dia Nacho, el dia 7 crec que hi ha la comissió de seguiment de l'ordenança, està prevista que reunisca. Jo penso que tots aquests temes, i els més puntuals, els temes que hagin produït reclamacions, penso que es trataran allí i es tractarà de solucionar-ho, i penso que també la normativa es canviarà. Mentrestant, posar a apel·lar al bon juí tant de comerciants com d'hostalers perquè ells mateixa de bona voluntat apliquen un acord i puguen solventar els problemes que puguen sorgir en tot el que queda d'estiu.
Arribem a les 2 de la vesprada. Ens ha quedat damunt la taula l'anàlisi de la situació de l'Ajuntament d'Alcoi pel que fa a la transparència. Em comprometa que serà el primer dels temes de la propera tertúlia, el proper dimecres, el dia 31 d'agost. Moltíssimes gràcies a Sabina Gregorio, a José Miguel Antolí, a Nayara Dabó, a Ignacio Palmer i a Jordi Martínez. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.